La llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 114 des dels nostres inicis i 39 d'aquesta tercera temporada. Dolor i glòria és la pel·lícula més autobiogràfica de Pedro Almodóvar, però no pretén, ni molt menys, recórrer de forma metòdica i precisa les dades de la seva vida i obra. De fet, i fent un símil amb Charles Bukowski i el seu personatge Henry Chinaski, el director utilitza per parlar de si mateix el personatge de Salvador Millo. De la mateixa forma, canvia els noms de tots els personatges, utilitza pel·lícules i obres fictícies i canvia llocs. Un recurs savi quan un no es vol enganxar els dits amb l'exactitud dels fets, exposar la intimitat de terceres persones i, sobretot, la d'un mateix. Però abans de parlar d'aquest tema, us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Pedro Almodóvar signa Dolor i Glòria, una pel·lícula de la que ell és el màxim responsable del guió i la direcció. Si sou amants de les pel·lícules del director manxec, si heu seguit amb atenció la seva carrera, si heu plorat i rigut amb les seves pel·lícules tragicòmiques, si sou capaços de comprendre el seu jo creador, llavors gaudireu amb aquesta nova producció on el cineasta s'obre en canal en tots els sentits possibles. El que un director dediqui una pel·lícula sencera a qüestionar-se com a persona o com a creador no és una cosa nova, però tampoc és el més usual. Ho hem vist al mític 8 y medio de Fellini. La producció de Woody Allen Recuerdos de l'any 1980 bevia tant del realitzador italià que probablement no li servís massa com a teràpia. Recordem que el film d'Allen no deixa de ser una versió pròpia del 8 y medio de Fellini, degut a la seva admiració pel director italià. L'important en aquest tipus de pel·lícules és que hi hagi un equilibri entre la introspecció i l'egotisme, que molt pocs autors aconsegueixen compaginar. El protagonista de la pel·lícula és un director anomenat Salvador Millo, que òbviament és un alter ego del propi Pedro Almodóvar. La producció està protagonitzada per Antonio Banderas, Asier Echeandía, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia i Julieta Serrano. Antonio Banderas no és l'únic actor encarregat d'emular el director. El debutant Asier Flores interpreta a Salvador durant uns flashbacks relatius a la seva infància, que no són pocs i que afegeixen un extra de dificultat al treball d'assimilar tot el cabdal de referència de Dolor i Glòria. La pel·lícula s'estructura en tres blocs dramàtics units de forma tènue, però al mateix temps estranyament orgànica. Tres blocs de gran potència narrativa. El primer d'ells, que serveix com a desencadenant de l'esquerida trama, està centrat en el cicle que s'organitzarà a la Filmoteca sobre la figura de Mallo i en honor a l'aniversari d'un dels seus metratges més exitosos, Sabor.
Con el tiempo me hice director de cine y empecé a aprender geografía española viajando para promocionar las películas que dirigí. Viajaba porque tenía éxito. Mi conocimiento de la geografía coincidía con mi expansión como cineasta. Empecé a conocer mi cuerpo a través del dolor y las enfermedades. Viví los 30 primeros años con relativa inconsciencia, pero pronto descubrí que mi cabeza y lo que había dentro de ella, además de ser fuente de placer y conocimiento, entrañaba infinitas posibilidades de dolor. Conocí pronto el insomnio, la faringitis crónica, la otitis, el reflujo, la úlcera y el asma intrínseca. Los nervios en general y el ciático en particular. Y todo tipo de dolores musculares. Lumbares, dorsales, tendinitis, ambas rodillas y hombros. Esto es un tinnitus. También tengo. Estos son sibilancias o pitos. También los padezco. Además de los tinnitus y las sibilancias, mi especialidad son los dolores de cabeza. Migrañas, cefaleas de tensión o en racimo y dolores de espalda. A partir de la operación de artrodesis lumbar, que me inmovilizó más de la mitad de la espalda, descubrí que mi vida giraría en torno a la columna vertebral. Tomé conciencia de cada una de las vértebras y la cantidad de músculos y ligamentos que componen la mitología de nuestro organismo. Y que, como con los dioses griegos, nuestra única forma de relación es a través del sacrificio. Pero no todo es tan físico e ilustrable. También padezco penalidades abstractas, dolores del alma, como el pánico y la ansiedad, que añaden angustia y terror a mi vida. Y naturalmente, alterno desde hace años con la depresión. Las noches que coinciden varios dolores, esas noches creo en Dios y le rezo. Los días que solo padezco un tipo de dolor, soy ateo.
Aquest esdeveniment organitzat a la Filmoteca serà l'oportunitat perfecta perquè el protagonista es retrobi amb Alberto Crespo, el que dona vida a Sierra Echeandía, i tracti de posar fi a una enemistat entre director i actor que s'ha prolongat durant dècades, sense que, òbviament, la reconciliació hagi de ser tan fàcil com sembla. No cal estar massa al corrent de la vida del cineasta per saber que el director ha acabat a la gresca amb diversos actors al llarg de la seva carrera. El personatge d'Alberto Crespo és una barreja de tots ells, però que Eusebio Ponce la porti sense parlar amb Almodóvar des de que van rodar La ley del deseo fa més de 30 anys és molt eloqüent. Gairebé tant com el fet de que Carmen Maura i ell estiguessin sense parlar-se durant diversos anys, fins que van tenir un apropament públic el mes de març de 2017, precisament a la Filmoteca, que celebrava una retrospectiva sobre el seu cinema.
No has sido un buen hijo, hijo mío.
No.
Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste?
Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello.
Tú eres muy novelero.
¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando.
Últimamente pienso mucho en ella.
Si tú ves algo raro, me llamas.
Aquí todo es raro.
¿Os importaría repetir el aplauso de antes?
¿Nos conocemos?
Sí.
Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé. Eso no se sabe.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera.
Buen viaje. Muchas gracias por venir, de verdad.
La Llanterna Màgica a Ràdio Sabadell.
Més endavant, Salvador té un altre impactant retrobament amb Federico, interpretat per Leonardo Sbaraglia. Un amor de joventut que es va mudar a Argentina després d'una temporada enganxat al cavall, addicció que va acabar amb la seva relació. En aquesta part del biopic, Almodóvar prefereix no donar masses pistes sobre la identitat del possible Federico. Només ens diu que els dos van formar part d'un grup de punk i que van compartir una tremenda fascinació per Chavela Vargas. La presència de la cantant mexicana ha estat recurrent a la filmografia d'Almodóvar, però no hi ha cap dubte de que en aquest passatge el cineasta reflexiona sobre els seus primers anys a Madrid. La presència de l'heroïna en aquest bloc es localitza a la biografia del realitzador als anys de la moguda madrilenya. I tot i que ell mateix ha dit que mai va arribar a xutar-se, sí que va haver d'assistir a la mort d'alguns dels seus amics degut a la seva addicció al cavall.
Thank you.
estrella de eterno fulgor. Quiero la copa más fina de cristal para brindar la noche de mi amor. Oye, quiero la rosa perlada de rocío, el mar, el sol y este cielo tan mío, para brindar la noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo y mil campanas de gloria tañendo para brindar la noche de mi amor. Quiero un querer tan intenso y profundo y también todo lo hermoso del mundo para brindar la noche de mi amor.
L'últim bloc serveix com a canalització de totes les inquietuds exposades fins al moment, justificant la successió de flashbacks de la seva infància i que només es relacionaven amb la trama actual mitjançant motius i figures recurrents com l'aigua. Aquest tercer bloc té a veure amb la relació entre Salvador i la seva mare i, per extensió, amb el vincle que sent pel seu poble natal. Temàtiques recurrents a la filmografia del director, més enllà de la biografia pura i dura. La figura de la mare sempre ha estat indispensable en la seva filmografia, i més des del traspàs de Francisca Caballero l'any 1999. La mera designació de les actrius que interpreten a Jacinta, mare del director, en la seva versió juvenil i en els seus darrers dies, no és en absolut casual.
Thank you.
Penélope Cruz dona vida a la mare de Salvador Mallo en la seva joventut, una actriu que va debutar en el cinema d'Almodóvar donant a llum a l'inici de Carne Trèmula i que no va trigar en tornar a interpretar a mares joves i valeroses en pel·lícules com Volver o Todo sobre mi madre. Per altra banda, Julieta Serrano és l'encarregada d'interpretar la mare del cineasta durant la vellesa. L'actriu ja havia representat un rol similar a Matador, sent també mare d'un personatge interpretat per Banderas i una figura indispensable per entendre els inicis d'Almodóvar en el cinema, apareixent a films com Pepi, Lucy, Boom i Otras chicas del montón o Atame. La veterana actriu té alguns dels passatges més potents de Dolor i Glòria, però és inevitable sentir que la caracterització del seu personatge hagués tingut una major lògica narrativa d'haver estat interpretat per l'estimada Chus Lampreave, traspassada el mes d'abril de 2016, després d'aparèixer en 8 pel·lícules del director i en la majoria donant vida a un personatge pensat especialment per a ella. Una senyora gran, caparruda, impertinent i un punxerona. Almodóvar ens parla de la mare com a concepte i la relació que s'estableix amb el personatge de Salvador i, per tant, amb ell mateix.
Hombre, todo lo relacionado con la madre es muy íntimo. Y en efecto, lo que quiere decir con esa frase, cuando el médico le dice que hay gente que está peor que él, porque él está muy desesperado pidiéndole que le dé algo que calme realmente los dolores de la espalda. Y por supuesto el personaje dice, claro que hay, sí, muchísimo. Realmente yo no me atrevería a hablar de mi dolor directamente, por consideración con la gente que realmente está sufriéndolo. Pero lo que quiere decir también él es que la situación en la que está es de enorme fragilidad, que hace 4 años murió su madre y todavía no lo ha superado, y hace 2 años se operó y tampoco lo ha superado. Para darle idea al médico del estado en que se encuentra, no para hacer alarde tampoco de dolor. Pero a mí la muerte de mi madre, no sé cuánto tiempo me duró, porque los primeros años lo vivía de un modo distinto ahora, pero sí que es curioso que yo la orfandad la sentí con mi madre, no con mi padre. Mi padre probablemente porque le traté mucho menos, muchísimo menos, murió también 20 años antes que mi madre. Y porque yo ya estaba en plena vorágine en Madrid. De hecho, la semana que murió estrené Pepi, Lucy, Boom. Entonces mi cabeza y mi vida giraban alrededor de otras cosas que eran importantísimas y que no era exactamente la salud de mi padre. Eso no hicieron, claro que la sentí. De hecho, mi padre me dijo la noche antes de morir que ahora yo era el padre de familia. Y eso en La Mancha es algo que tiene mucho sentido, ¿eh? O sea, es un patriarcado en que, quiero decir, los hijos suceden al padre y toda la familia depende del hijo mayor. Y es como, te lo puedes imaginar como a la italiana en los años 50, es algo ancestral. Pero realmente la orfandad la viví con la muerte de mi madre.
Jordi Terrades presenta La llanterna màgica.
Les autoritats eclesiàstiques també formen part de la trama de Dolor i Glòria. El propòsit de Jacinta és que el seu fill ingressi en el seminari, pensant que només d'aquesta forma rebrà una educació d'acord amb la intel·ligència i el talent que Salvador demostra des de la seva infància. Els capellans s'alcen amenaçadors i més capaços de coartar la personalitat del jove que 40 veïns xafarders. Tot i que el tractament en aquesta producció és molt diferent a pel·lícules com La ley del deseo o La mala educación, on l'experiència dels seus personatges a internats regentats per capellans ha deixat una empremta indeleble en ells. Les vides de Tina, Carmen Maura, La ley del deseo, i la parella que formen Enrique i Ángel a La mala educación haurien estat molt diferents de no haver experimentat tot tipus d'abusos darrere de les seves parets, i Almodóvar va utilitzar aquestes obres per espiar els records de la seva estança infantil amb els pares salesians i franciscans.
Thank you.
Més enllà de les consideracions al voltant de la qualitat de Dolor i Glòria, crida l'atenció l'aplaudiment crític unànime que està rebent el film. En altres circumstàncies es podria haver vist com una exhibició d'ego que no perdonaríem a masses autors. Diu molt sobre la consideració que ha assolit Almodóvar i també del valor que demostra el cineasta rubricant una pel·lícula que, essencialment, va sobre si mateix, la seva vida i la seva carrera, gairebé amb noms i cognoms. Malgrat això, Dolor i Glòria ha estat rebuda com una obra d'una honestetat fora de tota discussió, on el director de cinema es despulla i sincera per mostrar-se sense objeccions. D'aquesta forma parla el director sobre com es sent després del rodatge d'aquesta pel·lícula tan intimista.
Yo soy de naturaleza pudorosa, pero me he metido en una película en que realmente habla mucho de mí. Entonces tengo que lidiar con el pudor porque te encuentro natural que me preguntéis por el tema. Ha sido un alivio. Solo tuve un momento de duda al principio en que tomé conciencia de que la película yo iba a estar muy presente. Y una vez que decidí que sí, que porque la idea general me gustaba, entonces ya en todo lo demás no me sentí que estaba realmente como cuando me dicen es que te has abierto en canal. Yo no tengo la impresión de haberme abierto tan en canal, pero sí es cierto que hablo de muchas cosas muy íntimas de mi vida y de mi trabajo.
Antonio Banderas i Leonardo Sbaraglia tenen possiblement els dos papers més importants a la pel·lícula. Banderas dona vida a l'alter ego del director manxec, Salvador, un cineasta atormentat pels terribles dolors crònics que va viure l'èxit en els 80, però que porta molt temps sense poder rodar i crear coses noves. Sbaraglia és, per altra banda, Federico, un argentí amb el que Salvador va mantenir una llarga relació en els 80, plena de problemes, desenganys i marcada per les addiccions i els abusos. El retrobament entre ambdós serà el motor de moltes coses en el film. El cineasta ens parla dels motius que el van dur a escollir Antonio Banderas per interpretar el seu alter ego.
mi duda con Antonio al principio era, no sabía si iba a conseguir que hiciera en concreto este papel en los tonos que yo lo imaginaba, porque Antonio, siempre que he trabajado con él, para mí Antonio, lo más importante de él es la pasión, el modo en que mira, el modo en que mira, que decir, esa cosa arrebatadora que tiene, sobre todo en los años 80, y aquí lo que tiene que mostrar es lo contrario. Entonces no sabía si una persona de esta naturaleza, y lo dudé un poco, pero pues, le mandé el guión, a él le entusiasmó, y en el momento que hablamos, pues se me quitaron las dudas. Pensé que él era la persona más legítima para representar un personaje inspirado en mí mismo, porque primeramente no ya por afinidades, sino porque hemos vivido muchísimas cosas juntos.
Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda.
No és la primera vegada que el Manxec recorre la banda sonora de la seva infància, especialment a la dècada dels 60 per posar música a les seves seqüències més sublims. El cineasta sempre ha mostrat una especial predilecció pels tòrrids boleros i les sobreactuades interpretacions musicals de la diva italiana Mina. En aquesta ocasió torna a ser Mina la que emocionalment ens situa la trama de Dolor i Glòria, amb el fraseig del tema Come Sinfonia, un senzill enregistrat per la dama de la cançó italiana després del Festival de San Remo de l'any 1961 i que assoliria el número 7 a la llista oficial d'èxits en italià aquell mateix any.
Sogno, sogno, e tu sei con me, chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce.
Cantano per noi, dolce.
Dolor i Glòria és una pel·lícula precisa i amb personatges creïbles. I si afegim un bon guió, un bon repartiment i l'habitual equip tècnic a què ens té acostumats el Deseo, el resultat és magnífic. José Luis Alcaine ha treballat en més de 130 pel·lícules. És un dels més destacats directors de fotografia d'Europa i gran part de l'èxit de la pel·lícula ha estat gràcies a la seva feina. L'explosió de color en cada pla és gràcies al minuciós treball de Maria Clara Notari a la direcció artística i el disseny de vestuari és cosa de Paola Torres. Un altre dels habituals d'Almodóvar és Alberto Iglesias. Fa 24 anys que Pedro Almodóvar i Alberto Iglesias van començar la seva fructífera col·laboració, una unió que va néixer amb La flor de mi secreto i que amb Dolor i Glòria suma ja 11 títols. En aquesta ocasió, el compositor ha superat el repte de posar música a la pel·lícula més intimista i autobiogràfica del director manxec, davant la dificultat de plasmar les emocions contingudes que susciten a Salvador Mayo tots els records i trobades que veiem al llarg del film. Alberto Iglesias, guanyador de 10 Premis Goya i nominat en 3 ocasions a l'Oscar, ha compost una banda sonora tremendament emotiva i visceral, que retrata l'ocàs del protagonista. Enregistrada a Londres, aglutina sons de violí, corda, piano i clarinet, amb moments orquestrals intensos. A més del treball d'Alberto Iglesias, s'inclouen temes populars com La noche de mi amor de Chavela Vargas, Come Sinfonia de Pino Donaggio, interpretada per Mina, i Como pudiste hacerme esto a mí, de Alaska y Dinarama. A més, la Viangós torna en un moment del ball del gran Asier Echandía i el popular tema A Tubera de la magistral Lola Flores amb Rosalía present en una escena de rentadores plena d'un jovial costumisme. Gairebé una hora de música que, de la mateixa forma que en la pel·lícula, sembla inclinar-se més cap al dolor que cap a la glòria. Com ja s'ha dit, Salvador Mallo no és el propi Almodóvar al 100%, però el cinema del personatge i la vida del mateix tenen molt d'ell, com demostra el fet de que durant la reestrena de Sabor, un dels films més exitosos del director de cinema, en els crèdits finals soni el tema «Cómo pudiste hacerme esto a mí?» de Lasca y Dinarama. Casualment, la pel·lícula va ser rodada en els 80 del passat segle, coincidint amb l'època on el propi Almodóvar es va donar a conèixer modernitzant el cinema espanyol i captant l'atenció internacional. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Ella lo vio salir allí, ahora sabía la verdad. Y se decidió. Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
Ella no quiso ni mirar. Nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás.
Sé que vivo hasta el fin, sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
No, me arrepiento. Volvería a hacerlo, son los pelos.
No,
me arrepiento.
sin luces lo pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
¡No!
Me arrepiento, volvería a hacerlo. Son los pelos.
¡No!
Me arrepiento, volvería a hacerlo. Son los pelos.
¡No!
Me arrepiento, volvería a hacerlo. Son los pelos.
¡No!
Me arrepiento.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.